La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Sabies que la sardina deu el seu nom a les grans captures que es feien a les costes de l'illa de Sardenya i que, per tant, aquest peix blau, com els seus derivats, va ser molt apreciat al llarg de tot l'imperi? I és que el peix blau va tenir un cert temps una mala fama que ara se li ha posat de cara. Estudis que han realitzat els últims anys han demostrat que el peix blau, així com la sardina, l'anxova, el seitó, la tonyina, el bonito, entre d'altres, o el brat, tenen un greix que és bo pel colesterol i l'artritis. Així doncs, la sardina, com quasi tots els peixos blaus, en el seu millor moment és als mesos de maig, juny, juliol i agost. Ja ho veieu, els que no porten R. La resta de l'any també se'n mengen, però solen ser més seques, amb aquests lloms blaus, greixosos i tersos, cuinades a la brasa, són, oh, fantàstiques.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Molt bon dia i benvinguts a La Fonda. Ja la tenim oberta, ben a punt, perquè comenceu a entrar i sobretot a gaudir d'aquest menú que us hem preparat. Primer de tot, com és costum, el pica-pica. Avui tenim l'Imma Puigcorbé, que es porta el seu tuit. Anem cap al Mercat de Sants a veure què s'hi cuina. Atenció, perquè avui passa pel Bocato di Cardinale el cuiner Joan Roca. I avui també ve la Judit Càrtex, que ens porta un nou estil de cervesa. L'Òscar Gómez, atenció, perquè ens porta el restaurant Cal Ganso. Sí, sí, el restaurant Cal Ganso a la Gui Virgínies. I ens n'anem ràpidament cap a veure en Sergi de Mallà, perquè aquest home no para i ha muntat una fundació, de fet la Fundació Coma de Mallà, i anem a veure què vol fer, què vol salvaguardar, què vol transmetre i què vol produir aquest home que no para. I és que la cuina, com sabeu, també és un llenguatge per explicar històries, per defensar un territori i, sobretot, per divulgar la feina que fem aquí a casa. Què? Comencem? Vinga, va! Tots a taula! El tuit de l'Imma Puigcorbé.
I el preu de la llet percebut pels nostres vaquers i vaqueres torna a baixar 3 cèntims per litre i tornem als 0,45 o 0,47 euros litro. Tornem a la precarietat. Tornem a fer malabarismes per sobreviure. Mai ens deixen acabar d'aixecar el cap. Ens volen sempre mig ofegats. Ja n'hi ha prou.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I ara és el moment de marxar cap als mercats de Barcelona a passejar-nos una miqueta per trobar bon producte, que n'hi ha de molt bo, per poder cuinar. I avui anem al Mercat de Sants, que allà hi tenim en Jaume Grinyan. Jaume, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tal, com esteu per aquí al Mercat de Sants?
Aquí, pues, amb una mica de calor, ara que ve l'estiu, però bueno, però treballant, com és el que toca.
Clar, és que ara si no fa calor, malament, no, diuen?
Això diuen, almenys ens ha plogut, que és el que ens feia falta.
Exacte, que si no les tomates després no maduren. Escolteu, vosaltres veneu fruit i verdura, però a més sou pagesos.
Bueno, sí, tinc tota la família que és pagesa. Jo, com que estic aquí al mercat, bàsicament no tinc temps d'anar al camp, però sí que tenim, sobretot aquí al parc agrari del Vall Llobregat, doncs tenim molta fruita i verdura. Més aviat, més verdura que fruita.
Home,
és... I també a Sant Climent de Llobregat, a punt d'allà, doncs, tenim cirerets.
Clar. Quina és ara a l'estiu la fruita, la verdura que té més requesta, que es demana més?
Ara, amb aquest temps que estem, vull dir, encara s'està venent bastant el que és la cirera i sobretot totes les varietats de nectarines i préssecs.
Déu-n'hi-do. Suposo també que el tema de tomates, no?, de mil i una varietats, també
sí,
té molta requesta, no?
Ah, sí, tomates també, i tant, sí, ara hi ha molts tipus de tomàquets. Sobretot amb la nostra parada estem venent molts tomàquets de proximitat, pràcticament tots, el 100% són d'aquí, del parc aquí, alguns nostres i altres de pagesos també, a part d'aquí, també de la part del Maresme. I tenim moltes varietats de tomàquets molt bones.
Clar, ara les tomates és allò que més grossa, més petita, més llarga, més gruixuda, que si buida, que si plena, no?
Sí, sí.
Diu, escolta, no sé quina recepta em faríeu ara si us demanés una amanida de tomates.
A veure, si féssim una amanida de tomates, el que jo faria seria agafar diversos tomàquets, fer un popurri de tomàquet. Ara tenim aquí, per exemple, el Marc Blau, que és un tomàquet que la gent no coneix molt i que també està molt bo. Un altre seria el tipus barbastre, que aquí també s'està fent. Aquí s'està fent una varietat de rosa del Tea, que és com un barbastre, tomàquet de Montserrat, també del Maresme, tomàquet del Pebrot, molt de xerri, molt de tomàquet cebrino, vull dir, es podria fer tota una mica de barreja de tomàquets. Tots aquests tomàquets, a més, posar-li un bon oli d'oliva verge, se podria posar també unes fulles d'alfàbrega, que li donen molt bon gust, inclús també hi ha una altra manera de fer-ho, és que si es calivem així sencers al forn uns quants anys, val? I després els matxequem i els posem amb l'oli, per sobre també queda molt gustós i molt bo.
Oh. I si aquí m'hi poses ja unes bones anxoves, unes sardines o unes sardines a la brasa ja, no?
Bueno, llavors ja al·lucinem, ja.
Bocato di cardinale, això.
I tant, i tant.
Jaume, doncs escolta, que passeu un bon estiu aquí al Mercat de Sants i mira, ja vindrem una estoneta a buscar unes tomates d'aquestes que dius per fer aquest plat tan suculent que ens has explicat.
Pues moltes gràcies.
A vosaltres. Bon estiu, Jaume.
Gràcies. Adéu.
El pernil artesà de Can Mateu us ofereix aquest espai.
I avui, el bocato di cardinale, el cuiner Joan Roca. Joan, bon dia.
Bon dia.
Per esmorzar, dolç o salat?
Dolç. Fruita, cereals i cafè.
Carai, quin home sa. Del mar?
Amb poc sucre. Del mar les gambes de Palamós són extraordinàries. A més, són el meu producte fetitxe a la cuina del celler.
De la terra?
De la terra, el xai. El xai m'agrada molt i sobretot el que més m'agrada del xai és el coll de xai cuit a baixa temperatura, que queda melós, espectacular.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Els ous, cuinats de diferent manera. M'agrada molt allò poc cuits, a baixa temperatura, a sobre de qualsevol cosa, però els ous en totes les seves versions.
Un vici culinari que puguis explicar?
Un vici culinari que pugui explicar, m'agrada molt els frankfurts.
És que n'hi ha de molt bons, eh?
Menjo pocs, però n'havia menjat molts de jove, sí, sí. I és quelcom que tinc molt present.
Quin utensili de la cuina no pots estar sense ell?
Utensili de la cuina que no pugui estar sense ell? Bueno, els molinets de pebre, el molinet de pebre negre o blanc, eh? Però sempre el tinc molt a mà perquè m'agrada molt el pebre.
Un sabor o aroma de la teva infància?
La llet infusionant amb pell de llimona i canyella quan arribava del col·legi a la tarda, que la iaia feia flams. No?
Els dies de festa vas a dinar a...
Solem estar per la Costa Brava, per Platja d'Aro, i m'agrada molt anar al Villamàs, a Cala Pepa, per exemple. No?
Quin és el teu bocato di cardinale, aquella mossegada que fa veure les estrelles?
M'agraden molt les anèmones, les ortiguilles de mar fregides. Són extraordinàries.
Hi ha un producte que no suportis?
M'agrada força tot, però, per exemple, quan hi ha un excés de clau d'espècie, no m'agrada. És quelcom que se'm creua.
Va, un clàssic, la truita de patata. Amb ceba o sense?
Amb ceba.
Ceba.
Amb ceba, perquè la mare la feia amb ceba, jo m'he acostumat a cuinar-la amb ceba a Can Roca i m'encanta menjar-la amb ceba.
I l'última, acaba la frase, un bon tall de pernil salat amb...
Amb uns ous ferrats i patates fregides.
Que boig. Joan Roca, moltíssimes gràcies.
Un plaer.
A la
Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès, salat a mà, peça a peça i assecat sense pressa, com es feia abans a les masies de pagès. El pernil de Can Mateu està elaborat amb pernils de races seleccionades d'origen 100% català i compta amb el segell de Girona Excel·lent. I ara te'l portem a casa. Compra'l al nostre web pernilscanmateu.com.
Senyores i senyors, amics i amigues de la Fonda, arriba aquí per tots vosaltres l'estimada Judit Càrtex.
Què tal, exacte, com estem? Jo ja m'ho dic jo mateixa.
Això, mira, encara ens en recordem
encara
del frares.
Encara estic reflexionant, encara.
Escolta, què, tenim algun frare avui per aquí, algun
estil? No
tenim estil?
Cap frare, no? Al revés. Tenim uns amics punquis molt, molt autèntics. Hosti, de Sant Joan de les Abadesses, que un dia ja en vam parlar d'ells.
Sí.
Es diuen La Calavera i fan una de les birres que més m'agraden de la vida del món mundial. Quan em poso una mica sibarita...
A veure.
Vull la Breternity. I ara us explicaré per què.
Breternity, no serà la Eternity de Calvin Klein.
No.
La Breternity.
No. Breternity. És la meva birra eterna.
I què és això?
És
quin estil
és? És American Wild Ale. Són cerveses de fermentació mixta.
Mixta.
És a dir, comencem amb una ale. En aquest cas és una saison.
I acaba,
no sé si us
en
recordeu
acaba,
una,
no?
Que vam parlar fa uns dies.
Sí, que era àcida.
De l'Ovilot.
Sí.
Doncs aquesta cervesa l'hem envellit 9 mesos amb botes de vi.
Mm.
Li hem afegit varietats de raïm moscatell i xarel·lo. Mm. No xarel·lo 10, xarel·lo. Fermentació mixta i salvatge. Això vol dir que l'hem elaborat com una ale, però després l'hem fet elaborar.
L'hem salvatjat, no?
L'hem salvatjat i hem buscat bret. El bretanomiz és que en el vi no acaba d'entrar. Amb cervesa, els treballs en bota que fa La Calavera, que són els artistes de les botes, de l'envelliment i la refermentació en bota, es diu La Calavera en aquest país. Què aconseguim amb aquest pas per bota? Es torna més seca, més afruitada, notes funquis, aquesta humitat, aquest terrós, aquell celler, és la Breternity. Seca i petillant, és crisp, és carbonatadeta.
Uh-huh.
Jo, de veritat, o sigui, aquesta birra...
I què hi menges? Què hi menges?
Queda molt bé, porto aquesta cervesa. Formatges molt curats.
Bé.
Molt madurats. Mariscos greixosos.
Sí.
No els suaus, sinó els greixosos.
I unes ostres aquí, què? Deixis.
Sí, l'ostra és molt fineta, però jo és que les ostres me les fotria tot el dia, eh? Vull dir que a mi qualsevol cervesa amb ostres m'entra. Pensa en un bon bull.
Home, i tant.
Amb una Breternity tan sutil i summament...
El tinc penjat a casa.
Tens penjat a casa.
Ja pots venir.
Bulls, bisbes, una botifarra a la brasa, de la
sí.
Garriga. Vamos.
I tant.
Vamos.
Sí.
Breternity. Per mi, la birra de l'eternitat.
Ai, que bo. Escolta'm una cosa. Estic pensant que, mira, podem fer una cosa. Quan anem a Sant Joan de les Abadeses, primer ens parem a veure en Jordi primer.
No, parem si va pels patis de darrere, eh?
Clar. I llavors anem a l'altre, perquè estan
si va pels patis
a 54 metres de distància, no?
Des de la C-17, a més, La Calavera és molt fàcil de reconèixer, perquè té tot un grafiti del Johnny Rotten, Sex Pistols, amb una jarrota de cervesa.
Sí.
És sensacional. Soc amor etern a la Breternity i a La Calavera.
Càrtex, compro.
Vinga.
Gràcies.
Anem-hi. Salut. Apreciau.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
Ja tornem a tenir aquí l'Òscar Gómez a punt avui per posar-nos un restaurant més a la Guia Virgínies aquest estiu d'aquí de la Fonda de Catalunya Ràdio. Òscar Gómez, bon dia.
Hola, molt bon dia i molt bona calor per tothom.
Exacte, sí, perquè calor ja en fa, eh? Va ploure aquesta primavera, vam començar un juny també amb pluja, però aquí ja estem acalorats, bueno, ja fa setmanes que estem acalorats.
L'estiu ha de fer calor, si no les coses no serien normals.
També tens raó. Escolta, què? Cap on anem avui?
Avui anem a Llorà, a la Vall de Llémena, a Girona, a un restaurant que es diu Cal Ganso, on hi ha una cuinera que es diu Anna Comamala, que us heu de prendre aquest nom perquè crec, sospito, el viro al futur, i no m'agrada gaire aquestes coses, però m'atreveixo a dir que donarà molta guerra i ens farà molts feliços al món de la gastronomia catalana.
Escolta, Cal Ganso, un restaurant on l'Anna, una gran cuinera, una gran apassionada pel territori i per la tradició, que hi fa una proposta gastronòmica que podríem dir que és allò de dir, quan busques un restaurant de cuina tradicional, busques anar a un lloc com a Cal Ganso.
Doncs sí, mira, et dic un plat. Conill rostit amb rossinyols i pilotilles de davantal. Tu que ets de la Garrotxa, quan diem pilotilles de davantal...
Uf, ja se'm posa la pell de gallina.
Els que no som de la Garrotxa, el davantal el coneixem més com a mantellina. És un plat espectacular, que era un guisat que vam degustar per esmorzar, fixa't. Perquè una de les coses que fan és que fan brasa, però també, si vols, tenen guisats i rostits per esmorzar, i aquest va ser un plat increïble. Li vaig preguntar si m'explicava una mica i em va explicar pràcticament la recepta, que és com ho feia de la seva mare i de la seva àvia, d'aquí va aprendre, i res, fa servir els fetges del conill, els enrosseix, després fa el sofregit amb una mica de ceba, poca, em va dir, birranci, torna a posar el conill, complet amb aigua, no amb brou, i estava increïble, un rostit amb gust d'història.
Clar, és que fixa't, aquí és on hi ha, diguem-ne, el pedigrí, que diem-ne, on hi ha el savoir-faire d'aquesta gent, que en abrens de l'àvia a l'àvia no hi posava brou. Però per què? Perquè té un bon conill, no? Ficar rostits, anar posant aigua molt a poquet, només, diguem-ne, perquè el conill no perdi aquesta humitat, no?, amb cassoles de fang o cassoles de ferro colat.
Sí, era realment una meravella, i també vam tenir la sort de que ens va deixar tastar el rostit dels canelons, és a dir, el rostit que havia fet per, a partir d'aquí, picar i fer el farcit dels canelons, ens va dir, si voleu, el tasteu en plat. I era una altra meravella absoluta. Un plat d'aquests que és un regal, perquè en realitat tenia aquests gustos que després trobes en els canelons, però amb la carn sencera, amb els trossos, hi havia, doncs jo crec que hi havia ànec, jo crec que hi havia pollastre, hi havia vedella, era una cosa meravellosa. I és un restaurant molt bonic perquè està en una, a peu de carretera, a mig del bosc. Sentíem literalment cantar els ocellets, vam arribar a les 8:30 del matí, que és quan obren, i l'indret era d'una tranquil·litat espectacular. Vam esmorzar en el porxo, que tenen un porxo, i si us agrada més la sala, també tenen una sala d'un punt rústic, amb unes lleixes plenes de llibres de cuina, perquè li agraden molt els llibres de cuina, i amb un enorme quadro, amb una vedella allà presidint l'espai, que jo crec que s'adiu molt bé amb el tipus de cuina, perquè pots esmorzar a la brasa peus de porc, xai, xulla, que és en cas de cansalada, ossos d'espinada, botifarra de perol, també fesols amb cansalada, bacallà fregit, pràcticament un llistat dels grans clàssics de la cuina catalana. Anna Camperes, bacallà a la llauna, cargols, marí muntanya, sèpia amb mandonguilles i pèsols, brandada, canelons de rostit, no sé.
I tot això que tu pots menjar per esmorzar, és que a mi això em torna boig, tu.
Suposo que tampoc, a lo millor ho tenen tot sempre, però aquest tipus de plats, és a dir, deixa't aconsellar per l'Anna. Jo, quan vam anar, ens vam deixar aconsellar. És a dir, tinc això, prova això, altre, i vam ser feliços. De debò que vam assolir una felicitat espectacular.
Doncs entra al restaurant Cal Ganso de Llorà, a la Guia Virgínies de la cuina catalana. Llorà, a la vall del Llémena, podríem dir, a la ciutat molt res, molt a propet, a 15 quilòmetres de Girona.
Sí, sí, mira, el quilòmetre 13 de la carretera G531. Pels que tingueu al Google, podeu posar aquestes dades i us hi portarà.
Òscar Gómez, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, una abraçada.
Girona Excel·lent. El segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona us ofereix aquest espai.
Avui toca cap a la Noguera. Concretament anem a Vilanova de Meià, un lloc on diuen que a l'estiu hi canten les perdius, però de ben segur que aquí en arriba un moment en el qual aquella fira de la perdiu, que no sé si encara es fa o no es fa. Sí. Bé, ara, mira, veus, ja el tinc aquí. Sergi de Meià, bon dia.
Bon dia, què tal, com estàs?
Escolta, jo estava aquí parlant d'això, buscant les perdius, i ja t'he trobat per aquí al costat que...
És que la perdiu és com un símbol de Vilanova, i la fira és la fira més antiga de viram d'Europa.
Déu-n'hi-do, no?
Sí, sí.
Escolta'm, parlarem de perdius avui o no?
parlarem de perdius i parlarem de moltes coses, evidentment.
Sí, sí. És que, de fet, ho hem de dir-ho, perquè la gent que ens escolti de la Fonda avui fa ja una bona colla de temps, de fet, més o menys 3 anyets o així, vam parlar d'un somni d'en Sergi de Maià, que crec que avui en dia ja s'ha fet realitat, i és que fa 3 anyets en Sergi ens va dir: muntaré una fundació que parlarà de cuina catalana, que parlarà de cuina, que parlarà de territori i tot això. I ja sabem que a vegades els somnis, malauradament, no es fan realitat, però aquest s'ha fet realitat. I per això hem vingut fins aquí a la comarca de la Noguera, concretament, com dèiem, aquí a Vilanova de Meià, el poble que va veure néixer en Sergi. Sergi de Meià, que, per cert, tothom et diu Sergi de Meià, però tu et dius Sergi...
Company Castells.
Sergi Company, sí. Castells. Escolta, i com va ser això de posar-te el nom, diguem-ne, del poble com a cognom, diguem-ne, podríem dir, professional?
Això va ser fa molts, molts anys, quan tenia 22 anys i era cap de cuina del Reno, no molt lluny d'aquí. Els creatius o la gent de comunicació, el cognom Company no el porto gaire bé, i Sergi Castells, hi havia merders familiars i tal... els creatius van dir: Sergi, què és el que més t'agrada al món? Dic: Vilanova de Meià. I diu: Sergi, a Vilanova, Sergi, a Meià t'agrada? I vaig dir: m'encanta. Aleshores, des d'aleshores, tothom em coneix com Sergi de Meià.
Sergi de Meià, que molta gent el coneix com a cuiner i com a comunicador, però tu, com vas començar la cuina?
Jo vaig començar fa molts, molts anys a Esplugues de Llobregat, al restaurant de ma mare.
Com es deia? Com es deia?
Restaurant familiar, es deia.
I familiar?
Familiar, sí, sí.
Que bo.
I era a la plaça Santa Maria Magdalena, a la plaça de l'Ajuntament, i era, la mama sempre ha sigut una grandíssima cuinera, i ella va arribar a la cuina per necessitat, i a mi m'encantava. Aleshores sortia corrents de l'escola i, en comptes d'anar a jugar, que alguna vegada ho feia, evidentment, m'agradava anar a ajudar la mare a netejar popets, a pelar cebes, a plomar perdius, a remenar sofregits, que sols em posava un taburet perquè no arribava al taulell, i mira, allà va néixer tot. I quan vaig tindre allò ús de raó, doncs una de les meves passions era la paleontologia, però jo no em veia capacitat per d'això, i era la paleontologia o cuina, i la cuina és la meva altra gran passió, és la meva vida, com aquell qui diu.
I vas estudiar?
Vaig estudiar a Girona, a Sant Narcís, el 92 al 94, després a l'Escola de Restauració i Hostalatge, al carrer Montaner. Vaig acabar després 2 mesos a França, a l'Ecole Hotelier dels Pirinès, i després a viatjar, a aprendre a l'Aquelarre, amb el Ramon Maria Freixa i amb el Josep Maria Freixa. Ramon Freixa i Josep Maria. Voltes i voltes pel món, Austràlia, Filipines... amb 22 anys doncs vaig entrar al restaurant Reno, i hi havia el Sergio i el Javier Torres, i quan van marxar, doncs, ells van dir que potser jo seria la persona més indicada per dirigir-ho, i allà va començar tot el que m'ha portat fins aquí, a nivell de que la gent em coneixés i que valorés una mica tota la feina que he anat fent fins ara.
La cuina com a ofici, professionalment parlant, mm-hmm. És un acte que es necessita... Bé, hi ha molts oficis que es necessita, diguem-ne, 360 graus, no? Però la cuina també hi ha sempre aquesta part, diguem-ne, mental, aquesta part, diguem-ne, de lideratge, aquesta part de treballar amb gent, no? Amb mm-hmm. persones, de fer grup. És una feina que, com diem moltes vegades a la professió, crema molt, no? Des d'un nivell, diguem-ne, mental i des d'un nivell d'anar fent, diguem-ne, aquest mm-hmm. ofici, que, com dius tu, no? És la meva vida.
Sí, les coses han canviat molt, per sort, o no, no ho sé, no t'ho sabria valorar en molts aspectes, però sí que és una feina que quan li poses la intensitat i tens l'aspiració d'arribar a fer alguna cosa que sigui interessant, com a mínim per a tu mateix, i intentar transmetre i tindre uns valors envers de la cuina, doncs crea una pressió extra la direcció de personal, com tu dius, d'equips, tota la part econòmica, la part creativa, la part de desenvolupament, és tot una... Els horaris, que són intempestius, i han sigut intempestius durant molt, molt de temps. Això està canviant, però tu te'n recordes, a la nostra època, treballaves 14 a 15 hores i estaves content, feies festa un dia a la setmana, que l'aprofitaves per dormir, i l'endemà ja tornaves valent a treballar aquestes hores, i si descansaves, doncs...
Per sort això està canviant.
Està canviant molt,
sí. I ara aquí a la Fonda mirem, hem parlat amb cuiners de restaurants, inclús d'Estrella Michelin, que estan fent les 8 hores, diguem-ne, que marca la legislació i tot això, però sí que és veritat que, clar, que la cuina, diguem-ne, és una cosa que et don molt, no?, però també et treu una part, no?
Et pren hores de família, hores d'amics, hores de tu, però te'n dona d'altres que són... que no les pots comprar ni les pots trobar si no et dediques a aquesta feina. Jo no m'arrepenteixo de totes les hores que he arribat a treballar i a dedicar, a totes les hores d'esquiciament mental que genera un servei, perquè, o sigui, quan comença el servei la gent només veu la part bonica, que és quan t'arriba el plat, però tota aquella pressió que hi ha dintre no es veu.
Quins són els teus referents culinaris?
No professionals, jo et diria que la mare, sense cap mena de dubte, i la meva àvia, les dues àvies. Això seria com el tòtem intrínsec. Però així, un llibre que em va marcar molt des de petit va ser Alain Chapelle. Tota la cuina són molt més que receptes. Tota la cuina francesa a mi m'ha marcat molt. Des del segle XVIII-XIX fins ençà, i després quan... Aquesta cosa que ens passa als catalans, que no coneixem la nostra història, quan comencem a descobrir tots aquests receptaris medievals catalans, el mestre Rupert, tota aquesta història culinària que és tan bèstia, que és la més antiga d'Europa, doncs et fa encara creure molt més que tenim alguna cosa que és únic, que és meravellós i que necessitem reivindicar-ho, que és la cuina catalana. Aquesta és el meu referent. Tots aquests 700 anys de culinària catalana que han marcat el destí de les cuines europees, sense cap mena de dubte.
Els catalans i catalanes sempre han sigut, diguem-ne, gent que... sempre hem, com a vegades, no és menys tingut, sinó sempre hem tingut aquesta capacitat, diguem-ne, mental per sempre que ens agradi molt més a vegades el de fora que no pas el de casa, no? L'any que ve, Catalunya és regió mundial de la gastronomia i... crec que potser serà una manera d'externalitzar aquesta cuina, no? Mira, fa pocs dies en parlàvem amb Víctor Quintillà, sí. I ell sempre diu, jo aquí intento fer una alta cuina catalana radical, no? I a vegades no ens ho creiem prou, no, Sergi?
Bueno, tu ja saps el meu lema, que és cuina desacomplexadament catalana, que el vaig creure super adient. Però els catalans tenim complexa, tenim baixa autoestima i no ens estimem suficient. Ens falta coratge per reivindicar el que som, ens falta amor propi i ens falta conèixer-nos millor. O sigui, la cuina és política, la cuina és cultura, i nosaltres som un poble que durant molts anys ha viscut sota la subjugació d'una dissipació cultural des de fa 300 anys, i això afecta, evidentment, a la cuina i a l'autoestima, no? Som, però no som. Tens la cultura més antiga d'Europa, però, bueno, no ho diguis gaire. Contesta en castellà, no sigui que s'emprenyin. I aquesta autoestima i aquest valor que ens hauríem de donar dintre el nostre ADN és com... no facis res que pugui enfadar-los, no? I es polititza la cuina, es polititza la llengua, es polititza l'educació, la cultura... I aquest, jo penso que és un dels passos que la Catalunya regió...
Regió Mundial de la Gastronomia,
que vaig estar treballant pel departament fent moltes accions per poder aconseguir també portar el meu granet d'arena, i amb aquests viatges que estic fent ara últimament als Estats Units per crear aliances, ens ha de desacomplexar i ens ha de donar aquest sentit del que som nosaltres, que som una primera potència mundial a nivell gastronòmic, entre altres coses, i que ens hem de creure, que no passa res, que ser català és molt guai, que és sexy.
Mare m'agrada això que diguis que ser català és sexy, perquè ara ho miro d'una altra manera. Clar, per exemple, quan tu te'n vas als Estats Units, com es ven la cuina catalana? És a dir, què és el que els interessa amb aquesta gent que tenim nosaltres i que ells potser no hi compten?
Els interessa tot. Perquè són una... O sigui, jo estic més centrat a el que és el nord de Nord-Amèrica, la zona de Minneapolis, però tinc una de les persones que està dintre de la Fundació, que és l'Alba Sunyer, que és la nostra patrona de relacions internacionals, sobretot als Estats Units. Clar, als americans els interessa tot allò que té història i que és veritat. És que ja és intrínsec el que és la cultura catalana, descobrir nous sabors, nous territoris que estan lligats a mil·lennis, a centenis, que això els emociona. Jo quan els porto aquí els dic, mira, la meva casa, la meva família viu aquí des de fa 600 anys. Hòstia, com ho dius, això? Els portes a veure castells, els portes a veure aquests plats de cuina, aquesta recuperació culinària que s'està fent des de molts àmbits, i això els al·lucina. El que els al·lucina és l'autenticitat.
Clar, és que el fet d'això de poder parlar, diguem-ne, d'una història de més de 2.000 anys, no? Per ells això, la història és molt efímera, no?
Exacte.
Clar, hi ha una cosa amb tot això, i és que quan tu et poses a la cuina no té fronteres, és una cosa mundial, i en canvi te n'has anat fins aquí, a Vilanova de Meià, a muntar aquesta fundació, que de fet es diu Coma de Meià. Quina és aquesta, la missió, diguem-ne, principal d'aquesta fundació?
La Fundació Coma de Meià neix fa, jo diria que deu fer 14 o 15 anys, i estava en calaix. Un any abans de la pandèmia vaig prendre una decisió, que era que havia de viure fora de Barcelona, perquè ja no trobava l'incentiu que em lligués professionalment en aquesta ciutat, a la qual li agraeixo tots aquests anys d'aprenentatge, evidentment, i la pandèmia va molt bé per treure del calaix aquestes idees, i gràcies al Marc Vilaú, gran amic, abans director de la Fundació EMIS i ara director general de Medi Ambient, doncs em va dir, Sergi, això és una fundació. Aleshores, nosaltres el que fem és portar un nou model de vida sostenible als pobles rurals catalans, o sigui, a través de la gastronomia, l'agricultura ecològica i el projecte social i mediambiental. Per fer aquest projecte acabem d'assignar un local que es convertirà en un espai gastroformatiu. No m'agrada dir-li restaurant perquè no serà un restaurant a l'ús d'entrada, sinó que serà un espai on formarem a persones amb risc d'exclusió social en la gastronomia, no en la cuina en si. Evidentment parlaran seves, però el que vull és que aprenguin la gastronomia, la cultura, la passió, l'amor per al nostre ofici. Hi haurà un espai gastrosensorial que serà un hort, que serà formatiu, que serà productiu, que serà comestible i que serà un lloc d'encontre per persones que vulguin desenvolupar els seus projectes. Tenim projectes educatius, tenim projectes culturals, com el Perifèria Cultural, que és un festival de música i gastronomia que s'ha presentat, que ha creat Benaixit, una empresa de Marçal Girbó, que Estel Soler és la directora, i nosaltres com a fundació hem entrat a la part gastronòmica. Farem 6 concerts que estaran pensats gastronòmicament amb les obres dels artistes, amb el territori on estem ubicats, i els que no s'hi podrà estar, perquè no podrà estar tots, sí que hem escollit els productes locals. Què més? Tenim projectes de podcast culturals i gastronòmics. No sé, moltíssima teca que anirem desvelant a poc a poc, perquè volem anar a poc a poc, com hem fet. Han sigut 4 anys de preparació, amb les nostres errades, evidentment, que quan montes un projecte tan ambiciós i tan gran i tan transversal del territori, abans d'arribar a la consecució hi ha algunes errades que hem anat solventant. Hi ha persones que ens estan ajudant moltíssim, empreses com Pujades, com Cuines Rull, com Plus Fresc, no em voldria oblidar ningú, Genebre, l'Arnau París, evidentment, també ens ajuda.
Bueno, el tens de veir, l'Arnau.
Clar,
home, aquí una miqueta, som... 2 quilòmetres, no?
Sí,
ja?
Sí, estem aquí, de fet... L'Arnau i jo doncs tenim un camí conjunt des de fa molts anys en molts aspectes. Hi ha gent molt, molt interessant al darrere. Hi ha la Mar Novell, que és la persona que porta tota la part més creativa, no, més... Sí, gràcies a la Mar, tot això és una realitat, perquè ella ho va endreçar. O sigui, és la persona que ho ha posat tot en ordre. Què més?
Clar, perquè aquí hi ha una cosa, és dir, quan tu muntes un projecte com aquest d'una fundació que es dedicarà a la cuina, a la gastronomia i tot això, és tan gran que això algú ho ha d'aterrar-ho.
Sí, no, no. No.
I els cuiners, normalment, sí que hi ha molta gent, diguem-ne, que són molt vàlida, però els cuiners no som, diguem-ne, una gent, és dir, o per aterrar les coses, és dir, la creativitat és una cosa i aterrar unes idees és una altra, no?
Si no fos per la Mar, a dia d'avui encara estaria muntant-me pel·lícules de com hauria de ser aquesta fundació. I gràcies a la Mar hem anat asseient tots aquests projectes que són molt ambiciosos, i és el que dic, és una casa que estarà oberta a tots els professionals, cuiners, cuineres, els portarem perquè cuinin i ensenyin als nostres alumnes. Hem teixit aliances amb la Fundació Ilercis, una de les fundacions més importants a nivell social de les Terres de Lleida i de Catalunya, sense cap mena de dubte. Treballarem conjuntament amb temes de gastronomia, i el que volem ser és això, una palanca, un motor de canvi cap a un model més sostenible. Vull dir, el futur passa pel món rural. Les ciutats estan col·lapsades, el sistema de vida a les ciutats és extrem, jo diria que és molt més extrem que viure a l'Everest, quasi. Poder aconseguir un pis de lloguer és quasi ben impossible. I els pobles, el món rural, et brinda l'oportunitat de tindre una vida molt més pausada. Falta de tot, absolutament de tot, falta de tot, de tots els professionals que et puguis arribar a imaginar. I jo només dic, prova-ho, intenta-ho, i te n'adonaràs en el canvi, no? Quan jo baixo a Barcelona, evidentment, cada setmana, i el contrast és molt gran, el contrast és molt bèstia.
Fomentar i sensibilitzar aquesta consciència de la protecció i del desenvolupament de zones rurals, sensibilitzar i prendre consciència d'aquesta psicologia i filosofia, no?, de l'slow food, del quilòmetre zero, de la cuina de proximitat, no?, de tot allò que té a veure amb l'ecologia, no? Això que deies tu ara, no?, també fomentar aquesta inclusió social, tot això està molt bé, però després, a l'altra banda, és a dir, aquí és espereu, més allà, diguem-ne, dels professionals, per qui és aquesta fundació?
Per tothom. La nostra fundació és un espai obert per tota la gent del territori, i quan parlo del territori parlo del món sencer. Vull dir, nosaltres el que volem brindar és l'oportunitat de la reflexió més profunda en tots els àmbits, des de l'agricultura ecològica, a la construcció biodinàmica, volem parlar de sistemes de conservació de l'aigua, de noves utilitzacions. Evidentment, estarem tocant tecles que són bastant opaques de tocar, sobretot en el món rural català. Nosaltres som un poble on hi ha el problema que hi ha, o el no li vull dir problemes, sí, tenim aquest tema, diguem-li així, que és el tema de les granges, i com tot això ha de conviure amb una societat que va cap a un altre camí. Aleshores, el que volem és aportar idees per desenvolupar nous projectes que puguin substituir o que puguin ajudar a repensar i a reequilibrar aquest territori. Al final, nosaltres som un territori espectacular i hem de treballar-lo d'aquesta manera, amb respecte, amb amor i des de la humilitat més gran, perquè les realitats rurals són molt, molt, molt importants de respectar. Hem d'aportar idees, que siguin o no aplicables després, això ja, o que les vulguin aplicar, és una altra història. I neix a Vilanova, bàsicament, perquè és allà. Podria haver sigut a Riudarenes, que allà hi tenim una fundació extraordinària, també que és Fundació Emis, Can Moragues, amb els quals fa 9 anys que col·laboro, o podria haver sigut a la Vall d'Aran, o podria haver sigut a les Terres de l'Ebre. Però penso que més enllà de que sigui Vilanova de Meià, és que és un projecte que és transversal a tot el país. Vull dir, i després també el que volem és mostrar en el món urbà que hi ha vida més enllà del que veiem aquí.
Clar, del que veus en una ciutat, sigui sí, més gran o més petita. Sergi, hi ha una cosa molt interessant amb tot això, i és el fet de que el que passa que en parlem tant a vegades que llavors hi ha paraules que queden, diguem-ne, en la part més banal, no? Malbaratament alimentari, sí. Sostenibilitat... clar, quan ho diem tant, ho diem tant que després, diguem-ne, ens pensem que ja n'hi ha prou amb agafar les ampolles de plàstic i posar-les al lloc groc, no? El contenidor groc, el paper que utilitzem posar-lo al blau, i hi ha molta més feina per fer, no?, de tot
hi,
això.
Hi ha una feina bestial, de fet. Clar, no sé si ho puc dir, però hem tancat un acord amb un dels millors restaurants de la Fundació, amb un dels millors restaurants del país i del món. Aquí ho deixo, suposo que podreu fer càbales. I estem treballant sobre un projecte sobre el malbaratament alimentari, que és molt més transversal del que... S'ha fet moltíssima feina des de l'Agència Catalana, eh? Vull dir, hi ha unes feines bestials, hi ha uns projectes bestials. El que passa que nosaltres el que volem és crear una metodologia que sigui tan servible per un restaurant de 3 estrelles Michelin com un restaurant de menú, com un càtering, com una escola, com una casa. Vull dir, tothom ha d'entendre i ha de saber com poder utilitzar tot, o reutilitzar tots aquests productes. I en aquest aspecte estem teixint moltes aliances per fer un debat i un pensament el més crític possible, lligat, evidentment, a universitats. Tenim a Pere Castells com a patró d'universitats, que és una de les persones que més adoro i que més admiro del món, i que tot el que fem estarà vehiculat i estarà aprovat per universitats. Vull dir, perquè al final jo puc tindre una molt bona idea, però tinc la capacitat que tinc.
Clar, és que tot això, diguem-ne, té un gran sentit, no? El sentit d'inclús l'educació de tots plegats, amb aquest teixit, diguem-ne, que dius tu, de coneixement. Però a vegades pensem que tot allò que parlem, a vegades sembla que només sigui possible per una tipologia de restauració, no? És a dir, sembla molt més fàcil parlar de sostenibilitat en un restaurant d'alta cuina que fa menús de 100 euros que no pas, per exemple, en un restaurant de menú. El que passa que, com dius tu, suposo que devem haver de canviar des d'un context social i culinari, des d'un punt de vista empresarial, quan estem parlant precisament d'això, no? De sostenibilitat, de biodiversitat, de cuina del territori. No? Clar, no és el mateix un menú de 12 euros que un menú de 100 euros.
De 100 euros. No, evidentment, per això volem crear... aquest estudi es farà des del que et dic, des d'un 3-3 Michelin fins a un bar de menús, a un càtering, i el que tampoc podem fer, i abans parlaves, era... Ostres, nosaltres com a ciutadans tenim molta feina a fer. Vull dir, els actes que fem nosaltres cada dia és la política pura, absoluta, no? Si compro un tomàquet d'un petit productor o me'n vaig a una gran superfície a comprar, que tot és respectable, eh? Però l'acte polític real més bèstia que podem fer com a éssers o ciutadans d'aquest país, a part d'anar a votar quan toca, és l'acte de comprar, l'acte de decidir on jo faig aquesta despesa. I l'acte polític de soc ecologista o no, però vaig a separar. I quan vaig a separar, com puc reutilitzar? Com puc derivar productes per fer-ne subproductes, no? I és molt interessant veure com moltes vegades se'ls hi posa el pes absolut en els ciutadans, que sí, i no a les grans indústries, per exemple, que són les que generen molt més... molt més baratament alimentari. Vull dir, la prova la tenim en els grans centres de distribució del país, que cada dia es llencen tones i tones i tones i tones de menjar, que és absolutament comestible, i hi ha gent que està passant gana a casa nostra. Això és immoral, com a mínim.
Sí, és immoral, però també, per exemple, fem coses o tenim moltes tasques que encara els tenim allà en el per fer, no? Per exemple, una que aquí et toca de ple, no? Què passa amb tota la carn de cacera, no? Que per una banda tenim una proteïna de qualitat, una proteïna salvatge, no? En lloc d'una proteïna, diguem-ne, de granja, que està molt bé i està molt controlada, però en canvi, diguem-ne, per la manca que tenim de no tenir aquests controls o de que tenim avui en dia encara pocs escorxadors, diguem-ne, petits, com hi havia hagut quan tu i jo érem petits, doncs tenim allà una carn fantàstica des d'un punt de vista culinari i gastronòmic, on hi tenim cultura, on hi tenim tradició, que tot això es perd perquè aquesta carn no la podem, diguem-ne, treballar d'una manera legal, no?
Sí. Tot i que s'han fet coses últimament, el departament va treure aquesta llei dels micro sales d'espassejament, que això està molt, molt bé, perquè abans s'havien de portar a l'Aragó i de l'Aragó tornar a entrar. Bueno, era tot un follon bastant, bastant gran, no? I sí, aquí hi ha... jo sóc un defensor a ultrança de la carn de caça, sense cap mena de dubte. És la més sostenible, la més neta. Erradiquem problemes... Vull dir, la cadena tròfica ha fet que no hi hagin depredadors per segons quines espècies, i això està augmentant la població d'aquestes espècies, que estan creant problemes a plantacions. Per exemple, parlava amb l'Ernest, l'Ernest d'Abercamp, que ells tenen un problema molt, molt bèstia amb els tudons. Llencen les llavors i automàticament batallons sencers de tudons van a menjar-se les llavors, i això els hi crea un problema molt greu a l'hora de poder cultivar. Doncs, ostres, destinem aquesta carn, a part de que és, el que dius tu, és boníssima, és sostenible 100%, és una carn que nutritivament és bestial, destinem-la que els nostres fills i els nostres nets i nosaltres mateixos recuperem aquesta cultura culinària, vale? No dic que tot el dia estiguis menjant caça, però sí un cop a la setmana, igual que menges vedella o igual que menges cols, puguis menjar aquesta carn que és culturalment, que és cultural, que és local i que és de quilòmetre zero i totalment sostenible. Amb el peix passaria el mateix, vull dir, estan servint la gran majoria d'escoles del nostre país peixos congelats que no sabem d'on venen ni com han estat criats, i cada dia s'estan llançant tones i tones de peix a moltes de les llotges perquè no tenen sortida. Aleshores, doncs que no mengin peix, que mengin sopa de peix, per exemple, que estaríem menjant un peix molt més sostenible, ajudaríem els nostres pescadors, a tota aquesta cadena econòmica i social i cultural del nostre país. No? Ostres, la gent es posa les mans al cap, però després quan fa un acte de consum...
Clar, tot flipes. Això passa, Sergi, perquè també ho sapiguem explicar, no? Perquè un se'n va a una botiga o un supermercat i cada vegada hi veus més prestatges de quarta i de cinquena gamma amb els corresponents a plàstics, etc, etc. I tal com deies tu, comprès un acte polític, però la realitat... Sí, aquesta frase és maquíssima, m'encanta, eh? Però em sap greu perquè quan tu te'n vas a segons quines hores i veus, diguem-ne, què hi ha en les cistelles de la gent, te'n dones compte que hi ha molt de plàstic, que hi ha molt de Porexpan i tot això. És a dir, alguna cosa ha de canviar més enllà d'això, no?
Ha de canviar molt la mentalitat, i et diré més. Ostres, Pep, això m'agrada molt que ho diguis, perquè jo sóc una persona que consumeixo o intento consumir el màxim de producte directe del productor. Tinc la gran sort d'haver conegut durant tots aquests anys a tota aquesta gent meravellosa que és el teixit, que és la sobirania alimentària i cultural gastronòmica del nostre país, que està desapareixent perquè la gent no aposta per això, i genera un mogollon de plàstic. Només em paro a pensar amb la gent que no té aquesta consciència, deuen viure a dintre d'una bombolla de plàstic, no? És com molt incongruent. Després la gent va comprar i compra coses que són molt estranyes, no? I després la gent... mira, els tres peixos més venuts actualment a casa nostra són la tonyina, el salmó de Noruega i no me'n recordo, i la panga, no sé... Aquí ja la gent flipa i es posa al·lucinar amb un salmó. Ostres, no, a Catalunya no mengem salmó, senyors, no en mengem, no es menja el salmó, no n'hem de menjar.
I
si mengem tonyina, mengem tonyina que hagi estat pescada d'una manera sostenible, etc, etc. I consumim peixos dels nostres pescadors, de les nostres llotges, perquè el dia que perdem l'última barca ens passarà com sempre ens passa en aquest país, que ai, te'n recordes dels pescadors? Sí, me'n recordo perfectament.
Això és com curiós quan a vegades penges una recepta a les xarxes socials i sempre hi ha comentaris que diuen això ho fèiem abans, això ho menjàvem abans, i per què no ho menges ara?
No? El
xucamulla, no? L'aprofitament del pa, que hi tires un raig de vi negre i una miqueta de sucre, un berenar, que evidentment no és apte per, diguem-ne, per infants, eh? Però això, però el pa amb el tel de la llet, no? Clar, ara ja no bullim la llet, ja no tenim el tel de la llet, no? I a vegades sembla que anar enrere és anar molt enrere, i a vegades potser és per fer tres passes endavant,
se n'han
de fer un o dos enrere, no?
És com és que em poses l'exemple de la llet i ja m'encanta, no? Hi ha una cosa que és la leche con omega 3. És una cosa, ho dic en castellà perquè ja em flipa, no? Menja't una sardina i t'hauràs menjat tot l'omega 3 que veuràs amb tot aquest pseudolíquid denominat llet. La llet és llet i punt. No hi ha més. Jo entenc que la gran indústria ha de vendre tot el que té, tots aquests excedents, però podria ser molt més generosa, i en moments com els actuals, tots aquests pseudoproductes que es creen per guanyar més diners s'haurien de destinar a la societat. Però bueno, això és una opinió meva. A partir d'aquí, siguem conscients com a consumidors i destinem el temps, cadascú que destini el temps i els diners com vulgui, però destinem-lo a cuinar. Perquè al final comparteixes temps amb el teu fill, amb el teu net, amb la teva dona, amb la teva parella, amb el teu amic, amb la teva amiga. I això no té preu econòmic. És una transmissió tan bèstia, tan bonica, fins i tot aquelles cançons que quan estàvem cuinant, jo recordo quan cuinàvem amb la mare i l'àvia, cantaven cançons relacionades amb el menjar. Això és molt bonic.
Escolta, ens has parlat de molts projectes que hi haurà en aquesta fundació, sí. com a de Maià. Escolta, això, per al gran públic, quan podrem començar a obrir les portes?
Doncs a partir de setembre espero que, si les obres han anat bé i tot ha estat ben quadrat, el que és físic, que és allò que sempre diuen, Sergi, però no has fet res físic. Sí, hem fet coses físiques, que són un llibre, però físic, un espai que puguis obrir una porta i vegis una biblioteca, i vegis a gent cuinant i vestida de cuiner, això esperem que sigui a partir del mes de setembre. De fet, ara al juliol ens han vingut a visitar uns voluntaris de Bèlgica, que es passaran 10 dies fent un projecte que és de restauració de murs de pedra amb pedra seca, gràcies a Martí Group, que és una empresa que es dedica a això, i bueno, és fantàstic. Vindrà una noia nord-americana voluntària també, que ens ajudarà amb temes gastronòmics perquè vol aprendre la cultura catalana. Això és bestial.
Sergi, acabarem de passar l'estiu, vindrem al setembre al llindar de la tardor aquí a Vilanova de Meià per veure com funciona aquesta fundació.
A l'estiu us espero a tots al Perifèria Cultural a Vilanova de Meià i a l'Urgell, que fem els 6 concerts a Vilanova, Santa Maria de Meià, Boada, Gàrzola, Ciutadilla i Verdú, Gastronomia, Terrer i Música.
Doncs vindrem. Sergi, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer. Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, una frase del cuiner en forma de cirereta del senyor Pedro Sumijana, que diu: crec que l'experiència consisteix en donar sempre un pas més enllà del que en aquest moment tu creus que és el millor. Així és el que aconseguim. Sí, sí, a la Fonda ens encanta fer un pas més enllà, buscar allò que tenim i que moltes vegades no ho sabríem, perquè allà és on hi ha la felicitat, en buscar aquest camí. Adéu-siau i moltes gràcies. All guns away, all guns away, surrender, surrender. Stop your running, stop your running, surrender, surrender. So long now, so long now, surrender, surrender. Fighting, you keep crying, 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 crying.